Susi, com diu Mitchell, 42 punts i res més.
42 i quan hi arribem, 45 i 50 i els que s'hagin de fer.
Passa, passa. Ja ets dins del Girona reservat. Amb Eduard Solà.
Si sou del Girona, aquest és el vostre espai. Si no ho sou, també, però no haureu estat mai tan feliços. Benvinguts al 14è capítol de la tercera temporada del Girona Reservat, el podcast que fem cada 15 dies per parlar de l'actualitat d'un Girona, que és més lluny que mai del descens i sembla que té ben encarrilada la permanència. Són 8 punts d'avantatge respecte al descens i fins i tot té més a prop el 6è lloc, que és de 7 punts. Falten 10 partits per acabar la Lliga, 30 punts en joc i, segons Mitchell, n'hem de fer 8. El Girona té 34 punts, els mateixos que a falta de 10 jornades teníem l'any d'Eusebio. No facis cara, Susi, que algú ja s'ha encarregat de comentar-m'ho. I 10 jornades sembla el bon moment per analitzar què pot passar d'aquí al final. I hem sentit a la Susi i ara li volem preguntar com ho veu el nostre convidat, que és en Miquel Barcons, delegat de Girona de la Federació Catalana de Futbol. Benvingut al Girona Reservat, Miquel.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Tranquil amb el Girona? Optimista? Pessimista?
Sí, totalment, totalment. Al principi, la primera volta, costava una mica, però ara, a partir d'ara, l'equip ha anat molt a millor i crec que ens en sortirem, però sense cap dubte.
Ets dels que mires més a l'aire, més avall, o ets com Mitchell, que de moment 42?
Jo sempre penso que s'ha d'anar a poc a poc i que els resultats acompanyin, que l'equip estigui bé, que les lesions es respetin, i després, a mica, es va sumant, perquè, a més, ara, com anem al camp, la gent està molt contenta. I, a mica, irem sumant, segur.
Com a delegat de la Federació Catalana de Futbol a Girona, sempre deu anar a Montilivi, no?
Sí, sí, sempre que puc hi vaig, quasi cada partit.
De seguida continuarem analitzant el futur del màxim representant de les comarques de Girona, el Girona, però abans, Miquel, fa gairebé 6 mesos justos que és el nou delegat a Girona. Quin balanç en fa del seu mandat? Va entrar el mes de setembre, més o menys són 6 mesos.
Sí, vaig començar, sí, a l'octubre, i, bueno, molt bé. Ja, el més important és que tinc un bon subdelegats de zones i després el que fem és treballar per als clubs. Qualsevol pregunta que tinguin ens truquen als subdelegats o en truquen a mi i mirem de resoldre totes les qüestions que tinguin.
Ah, és una feina, el fet de ser delegat de la Federació Catalana de Futbol s'ho imaginava tan complicat, s'ho imaginava menys?
No, ja em pensava, perquè sé que hi ha molts d'equips, amb el tema d'aquí a Girona mateix tenim 152 equips, problemes sempre en surten, però és normal, però bueno, dintre de la normalitat, vull dir que bé.
Suposo que el fet de ser al començament deu tenir unes línies mestres del seu mandat. Amb quins objectius es planteja aquest càrrec?
No, bueno, l'important d'aquí és el que t'estava dient, que els clubs sobretot estiguin contents, que quan tenen algun problema poder-los solucionar, que és el que estem fent, i després en mica treballar per, bueno, l'any que ve, el febrer, hi haurà les eleccions, doncs mirar de fer les coses bé perquè els clubs te votin una altra vegada.
I vostè es vol tornar a presentar?
Sí, sí, nosaltres serem continuistes. I sí, sí, si tot va bé, i esperem que els clubs ens donguin el nostre apoio i poder seguir.
Les comarques de Girona haurien de tenir més equips a l'elit, és a dir, ara tenim el Girona dalt de tot, hi va haver una època que teníem Figueres i Palamós a segona divisió, primera divisió al Girona i després l'Olot i el filial del Girona a segona federació, no sé si és un salt molt gran.
Sí, costa molt, perquè en tema de, bueno, de la primera catalana mateix, que és un grup molt difícil, hi ha equips com el Palamós, Banyoles, Figueres, equips que havien estat a tercera divisió, i els hi costa molt per poder pujar a la categoria, però amb l'esforç que fan, crec que mica en mica els equips iran pujant. Esperem que Girona tingui els equips a la màxima competició.
Quin seria el panorama ideal per una comarca com Girona? En quant a categories parlo,
Home, lo important seria que poguéssim tenir, per dir-ho, les categories a màxima categoria. Però és difícil, perquè hi ha molta competència i en acabat hi ha pobles que tenen equips petits que també donen molt de mal de caps amb els equips que abans eren molt potents. I, esclar, costa molt de poder pujar de categoria.
Susi, com ho veus tu? Que
152 clubs?
Sí.
Per tant, equips deuen ser multiplicat per X, no?
Sí, normalment, mira, hi ha 152 clubs de futbol i de futbol sala, em penso que n'hi ha 30 i alguna cosa. Estem parlant de 180 equips aquí a Girona. Cada fi de setmana se juguen uns 600 partits. Vull dir que imagina't el que mou el futbol català aquí a Girona.
Ah, i una mica enllaçant amb el que deia l'Eduard, no? 600 partits, I tenim el Girona primera, sí. Després tenim l'Olot, que també va com va, el pobre Olot que va fent. Sí. Clar, enmig, no sé, potser... Figueres, que aquests,
no,
hi ha el
Peralada, el Peralada i l'Escala, que estan a tercera. Vull dir que també
sí, però el Salt és molt gran, és a dir, una Europa de les comarques gironines seria lo desitjable, no? I potser no sé si el tema és un tema més econòmic o un tema més de que hi ha tants i tants equips que abans potser tot estava com una mica més concentrat i sortien els millors jugadors, diguéssim, ràpidament eren captats, no?, per aquests equips, i en canvi ara hi ha tanta dispersió que acabes quedant una mica difuminat i per això no s'acaba pujant.
Bueno, també el problema és que com que hi ha més equips, els jugadors es reparteixen més pels equips i, és clar, vulguis o no, es perd una mica més el potencial d'equip potent. Però, bueno, mica en mica, ja t'he dit, que es va treballant bé i l'Olot mateix està fent una campanya bona, però sí que s'ha de reconèixer que costa molt aguantar la categoria. Aquesta setmana passada mateix
van perdre
a casa i, esclar, ja estàs a... Guanyes dos partits i et fiques a sisè, i en perds dos i estàs fiques a quart d'últim.
L'Olot seria el principal, diguem, referent en quant a club preparat, equip amb potencial per fer un salt a una categoria superior, o veu que la segona federació és el topall, diguem?
És complicat, perquè la segona federació és molt difícil, i bueno, el que ens estem veient és que cada any que l'Olot ha pujat ha tornat a baixar l'altre any.
Sí.
Vull dir que això et demostra que és molt i molt difícil la categoria. Per això t'he dit que és, bueno, estan treballant molt bé i esperem que tinguin la sort de poder-se aguantar. Tant de bo poguéssim pujar, però jo crec que si es poden aguantar...
S'haurien de consolidar una mica, no? Potser primer i després...
Ho firmaríem tots si es pot mantenir.
És veritat que mai havíem tingut fins fa poc un equip de les comarques de Girona primera divisió, n'hi havien hagut dos a segona divisió A, hi havia hagut el Girona, el Llagostera, i sempre havíem tingut equips de les categories inferiors, però esclar, com la primera divisió, que és el Mirall, jo suposo que per la federació, per la delegació, és el...
Bueno, seria, bueno, el millor que es podria passar, però costa molt, perquè el que estem parlant és molt i molt difícil. Les categories marquen i cada cop que puges una categoria el nivell és altíssim.
I cada cop que la federació canvia les categories, per dir-ho així, que no hi ha qui s'aclareixi i acaba... Jo crec que això, si es produeix gaire sovint... acaba anant en perjudici de la competició, perquè aquesta concentració o dispersió de jugadors li acaba passant factura. Queden aquestes categories partides que no saps on jugues. Si jugues amb una categoria més alta, més baixa, fins que la gent no s'ha adequat, jo amb això no hi estic gaire d'acord, que espero que s'aguanti aquest sistema durant temps, perquè si no...
Fins a tampoc futbol base, no? Perquè sí, abans era sí, futbol 7, sí, ara és...
Hi ha escoleta, després hi ha futbol 7, sí, futbol 11...
Bueno, i ara va per S8, S9, S10...
Això és el que volia dir, sí. Hi ha alguna cosa prevista de la Federació de les Comarques de Girona? És a dir, hem tingut partits de la selecció catalana, partits de Copa Catalunya...
Això se'n parla, però no és fàcil, perquè aquest any ja es va jugar... però va costar molt que es fes un partit en Catalunya i que pogués, saps, que puguin trobar-se molts
dates, que hi hagi dates
i perquè tots els jugadors estan amb el seu equip i costa molt de poder compaginar-ho, però es treballa per això.
Amb el canvi de Miquel Barracons per Jordi Bonet, hi va haver un canvi de cicle a la delegació de Girona de la Federació Catalana. Creieu també que hi pot haver un canvi de cicle a la plantilla del Girona, tenint en compte que hi ha molts jugadors veterans? Ara en parlarem i entrarem més en detall.
Home,
tu quan et vas retirar, això sí?
Del futbol sí, gran?
Sí.
Jo tenia 38.
Doncs mira, hi ha jugadors que...
Estan
que
allà,
Que estan allà. Les que vories en Xavi Soler. Xavi, què tal?
Què tal? Com esteu? Sí, n'hi ha de 38 o de més, perquè Cristian Estonari en té 39. És veritat que la plantilla del Girona és una plantilla força envellida, no és la més veterana de tota la Lliga, però està en el top 5. És una plantilla que, si tenim en compte tots els jugadors que estan ara mateix inscrits al primer equip, tindria 27,7 anys de mitjana, Si a més li poses Porto i Juan Carlos, que són els jugadors descartats per lesions greus, en tindria 28, i després de Getafe, Rayo, i caldria veure Betis, Osasuna i Oviedo, perquè a vegades també hi ha molts jugadors del filial que entren a la dinàmica, seria la plantilla més veterana. Hi ha uns quants jugadors que no tenim cap dubte que viuran la seva última temporada a Montilivi, i hi ha alguns que és possible que passi. Per exemple, jugadors que no els veurem més, Juan Carlos, evidentment, amb 38 anys, no només no el veurem més a Montilivi, sinó que no el veurem més jugar a futbol professional, perquè en un alt percent de possibilitats es retirarà. David López, amb 36 anys, també acaba contracte, i tenint en compte el pes que té, és molt difícil que continuï l'equip. I després tenim algunes incògnites, com per exemple la de Cristian Estuani, amb 39 anys, sabeu que acaba contracte, té opció de continuar. Pel que hem vist aquesta temporada, les lesions i el poc pes, no sé si li podríem fer plantejar fins i tot una retirada. I Dali Blind, amb 36 anys, també acaba contracte. La veritat és que el seu rendiment és molt bo, però té molts números també de voler jugar els seus últims anys al seu país. Hi ha un altre jugador molt veterà, com és Witzel, amb 37 anys. Ell va firmar per aquesta temporada amb opció una altra per objectius i rendiment, que de fet l'està complint amb escreix, però no oblidem que té 37 anys. I hem parlat dels superveterans, però n'hi ha de molt veterans com Porto, amb 33 anys, que encara té un any més de contracte, però veurem si les lesions el poden mantenir. Gazzaniga, amb 34 anys, que té contracte fins al 27, però tothom ja a Girona pot pensar que el seu relleu està a prop. I jugadors que són veterans però no tant, i que alguns tenen un bon rendiment, Àlex Moreno, amb 32 anys, té un any més de contracte, continuarà. Lemar té 30 anys, però és veritat que les lesions l'han perjudicat tant que a vegades veus i sembla que és una mica més veterà, encara té un any més de contracte. O Rubén Blanco, que té 30 anys i aquest sí que acaba contracte, i vaja, com ja sabem, va ser un fitxatge d'urgència. Aquí no comptem jugadors que estan cedits i que per tant han de tornar als seus clubs d'origen, Vitor Reis, Hugo Rincón i Claudi Echeverri, a més de Ter Stegen, que jo ja ni el compto com a tornar-lo a veure pel Girona. Estaríem parlant de gairebé la meitat de la plantilla que acaba contracte o té una edat per pensar que, o si està un any més, estarà en el seu tram final de la carrera, o potser fins i tot ja marxa aquest estiu.
Encara és molt aviat, perquè falten 10 jornades perquè s'acabi la Lliga. Des del Girona consideren que encara és molt aviat, perquè primer es volen tenir el destí de la permanència segura per parlar més de futur. Però Miquel, Susi, com veieu aquesta situació, que 4 jugadors, 3 més 1 podríem dir, com és el cas de Blind, ara anirem cas a cas, Juan Carlos, David López, Estuani, doncs acabin contracte. Veieu un canvi de cicle amb aquests jugadors veterans que fa tant de temps que són aquí?
Segur que sí. Segur que sí, perquè ha dit tants noms en Xevi que bueno, ja tornem a començar, hem de fer la plantilla nova, tu. Que...
Com cada any.
Com cada any, no canvia res. Jo crec que David López, ja us ho vaig dir, aquesta temporada el veuríem molt poc, el vam veure un minutet o dos la passada jornada. Estuani, jo crec que el que serà difícil per ell, el que li deu costar més, o jo crec que li costa més, és decidir si ara és el bon moment. Ell ja, jo crec que ja té coll avall que s'ha de retirar, però tu quan estàs en aquesta situació, quan has sigut un referent, quan les coses estan anant tan i tan bé, i estàs tan a gust aquí, crec que és important saber triar el moment en què dius prou.
Tu sempre has dit que
a mi em va costar molt.
És un moment que, per més que tu físicament, sí. Bueno, Miquel també va jugar a futbol, sí, que era davanter, és diferent que tu. Que eres defensa, que sí, també sí. Són situacions diferents, no?
Sí, però tu al final vols, ja no et dic que et facin un homenatge, perquè jo d'això no he sigut mai, no? Però tu vols tenir la satisfacció de dir he triat i ho he fet bé, aquest és l'últim dia i està bé, no? I clar, és molt difícil saber això. Jo crec que Estuani ara mateix, amb les lesions i tot, sí que està pensant seriosament en la retirada al final d'aquesta temporada, sobretot si pot jugar. Si acaba estant lesionat, no ho tinc tan clar, però perquè sempre penses que tu vols acabar jugant, no? Juan Carlos no el veurem més, segur que s'incorporarà a l'estaf o al que sigui dins del club, i la resta, clar, per exemple, Witzel té 37, però a mi em sorprèn perquè té un rendiment amb 37 anys brutal, per mi, brutal.
Igual que Blin,
sí.
Miquel, com ho veus? Això, perdona, Susi.
No, que aquests dos són els que a mi em fan dubtar més, la resta ja els dono per descomptats, com diuen Xeres.
Ara us explicaré una cosa de Blin, Miquel.
El cas de Blin mateix, aquesta temporada, està que se surt. Sí que és veritat que amb el que sí que s'han de, que crec que hi deuen estar, és mirar de, si hi ha jugadors del B per poder fer el salt al primer equip. També tenim la sort de tenir el jovent com Joel Roca i Arnau, que són molt bons jugadors, però és clar, és el que digueu, que cada any, amb l'edat que tenen, molts hauran de fer el pas i poder que poguessin pujar jovent. Però no és fàcil, eh? Des de...
És que per pujar, Miquel, el salt és tan gran entre el filial. Mm. És una mica enllaçant amb el que deia l'Eduard, no?
Per això cedeixen jugadors de segona divisió. Ah, hi ha Dau d'ara, el Cádiz, Minsu, Antal, Justin...
No, i també una cosa és poder pujar un jugador i ficar-los al primer equip, que funcionen. Una altra cosa és pujant a 4 o 5 de cop, que costa molt més, perquè signifiques un, ja es van fent, perquè hi ha molts d'equips que, exactament el Barça mateix, que té mainada que pugin en 16 i 17 anys, perquè aquí no ho poden fer. Vull dir que el futbol és igual, el que sí que jo reconec que costa molt bé com a entrenador fer el pas i ficar un nano de 16 i 17 anys, perquè la categoria és molt i molt exigent.
Quique Cárcel va dir a la roda de premsa després del mercat d'hivern que aquests casos els estudiarien cas per cas i que sempre mirarien de renovar-los o no, o dir-los que no, per rendiment. Si entenem aquesta situació, com ha dit la Susi, Juan Carlos i David López haurien de dir adeu, no? I hi ha el cas de Blin, que és un dels quets veterans que l'únic de fet que acaba contracte que sí que està tenint rendiment. La temporada passada va estar a punt d'anar a l'Ajax, acabar els seus dies, hem dit que tenia 36 anys, no? Acaba de fer 36 anys, Xevi?
Sí, sí, eh? Sí, sí, 36.
L'Ajax ha fitxat recentment Òscar García, no sé si el coneixes tu.
Sí, sí, sí.
Ara està al primer equip, veurem quin és el projecte que té Òscar García, i també hi ha una altra cosa que potser va en contra que Blin marxi, que és que el pare de Daley Blin, Dani Blin, ha deixat l'Ajax. No es van entendre, ha marxat, i això potser no afavoreix que Daley Blin pugui tornar a l'Ajax i pugui retirar-se allà. Ho veieu? Renovar un any més?
Jo sí.
Jo també.
El dubte de tots aquests jugadors i amb aquesta edat és que pots haver fet una molt bona temporada i no saps per què. No saps per què. La següent temporada l'ha renovat i aquell jugador és absolutament diferent. I no ha passat tants mesos, no? I sol passar amb jugadors d'aquesta edat, pel que sigui, o perquè ve algun jugador més jove que té unes altres característiques i t'apreta més els entrenaments de tot i tu no acabes de funcionar i es podria donar el cas que es renovés i després diguéssim, escolta'm...
Que canvi de rol, que ara és titular indiscutible i...
Això sí, bueno...
Com li ha passat a David López.
Que, no sé si va
tingui,
començar...
Que també tingui molta sort amb les lesions,
sí,
que
clar.
No pateixis cap lesió, perquè...
Blin ha tingut no és... sort, però en canvi David López no.
Exactament, sí, sí.
Sí, i que al final ja no és tanta sort amb les lesions o molt d'això, és que jo dubto, no sé, tinc dubtes de si era el central titular aquest any. Amb Vitor Reis, amb els que teníem, perquè va marxar Krejci també al principi, però si no hagués marxat Krejci, per exemple, jo no veig lloc en principi per...
Ara realment Blin està fent...
Blin. Ara,
una temporada complint... extraordinària.
Sí. A més, el que va fer l'altre dia defensivament, pujant pilotes...
És que es va equivocar potser amb una passada. No, no sé les estadístiques, però està molt bé.
Tu el renovaries, Xevi? Sí.
Uf, doncs jo tinc dubtes, eh? La temporada és fantàstica, però tenir un central titular de 37 anys... Uf... No ho sé.
David López i Blin són dos jugadors que acabaven contracte i van renovar abans que l'acabessin. I el cas d'Estuani, no sé si esteu d'acord en que jugarà fins que ell vulgui.
Sí, jo crec que sí. I que sí. Es mereix triar el moment, a més.
I tant, i tant.
I ara vull parlar també de dos jugadors, en Xevi també els feia referència, com és el cas de Echeverri i Vitor Reis, que estan cedits, evidentment és l'altre contrapunt d'aquests jugadors veterans, tots dos són molt i molt joves, cedits pel Manchester City, i al Girona els agradaria que continuessin un any més. Amb Echeverri, després de tot el que va costar, consideren que un altre any aquí a Girona alinearia molt bé. Una altra cosa és que després el representant de Echeverri digui, se li vagi l'olla i digui que vol tornar a anar al Bayer Leverkusen a un d'aquests, i Vitor Reis des del Girona està intentant nacionalitzar-lo perquè està casat amb una noia que té nacionalitat espanyola i per tant no ocuparia lloc d'extracomunitari. Dos jugadors que els veieu l'any que ve aquí?
Jo Vitor Reis sí, i sóc de les primeres que el rendiment dels 6-7 primers partits a mi em va deixar dubtes, però és veritat que ha fet un pas endavant i que el veig un molt bon jugador, ha millorat molt en fase defensiva, que jo era el que em queixava, no? que en fase ofensiva molt bé, però en fase defensiva no m'estava agradant tant. I crec que si es queda és sobre el que ha de pivotar la defensa del Girona, és el que ha de marcar la línia. Per això també coincideixo una mica amb en Xevi, no? De dir, ostres, no sé si Blin amb aquesta edat ha de ser un referent en defensa. Echeverri, mira, sí, li podem donar el benefici del dubte perquè amb els partits que podrà disputar és difícil d'adaptar-se a Mitchell i que ve d'un període d'inactivitat llarg i tal. Segurament me'ls quedaria tots dos, però més seguretat per Vitor Reis que no pas per Echeverri.
Sí, jo també, està clar que sí, jo me'ls quedaria tots dos i per mirar ja amb Echeverri normalment quan surt, esclar, també no té la continuïtat de jugar partits seguits i com ha de sortir ha de ser un revulsiu. Però jo crec que me'l quedaria i aniria veient. I en el cas d'en Dani Blin, igual. Jo el renovaria i en cavall que sí que està clar que s'hauria de firmar un central i ja que fos de segon.
I veurem què és el que acaba passant amb això que dèiem dels contractes amb Bernau i Sikankov, que són dos dels jugadors que acaben contracte no aquest any, sinó el 2027, i que per tant se'ls hauria de renovar o mirar de buscar una venda aquest estiu.
El Girona és un club venedor, ja ho hem dit moltes vegades. Sikankov segurament té més cartell fora d'aquí, tampoc és la seva millor temporada i això potser farà que tinguem més opcions de que es quedi. Jo Arnau també, després de la temporada que ha fet, amb sinceritat el veig més fora que dins, perquè és, sí, sempre parlem de que el Girona fa una gran venda, no? L'any passat va ser Krejci,
el no, seu... que tenim un agi,
Bueno, és diferent.
Amb el cas de l'Arnau hi havia els rumors, no? Que hi havia l'Atlètic de Madrid que el volia fitxar, però
temps.
No sé al final com...
Jo crec que és més fàcil que marxi Arnau per una qüestió d'edat, per una qüestió de rendiment, perquè ha demostrat que pot donar molt rendiment i és un jugador de futur per qui el vulgui, per qui el vulgui fitxar. Un agi, bueno, no sé. No sé si tothom té tan clar de que tindrà tantes ofertes.
Ja, vam parlar...
És el dubte, eh?
Em van parlar l'últim Girona reservat.
Us vaig escoltar.
Sí? Molt bé, això sí, gràcies. Vas fer un clic més. que vam parlar que és un jugador que té una clàusula, que és evident que no són públiques, però que diuen que està al voltant dels 20 milions d'euros. Volia sentir la vostra opinió sobre un Unagi, que sempre és un jugador que té molt d'impacte quan surt, Miquel.
Bueno, és que és determinant com surt, que hi ha un canvi al partit, i però esclar s'ha de veure aquest jugador si surt de titular com la setmana passada va sortir, si fa el rendiment que va fer la setmana passada, que tingui una continuïtat de poder portar un nivell alt. Esperem que sí.
Xevi, vols fer director esportiu, vols dir alguna cosa sobre aquests jugadors? Tu ja has dit que Blin no te'l quedaries. Estuani,
jo tinc clar que la temporada que ve hi ha entre tres jugadors s'han de fer les vendes del Girona i els calés, que són Unagi, Arnau i Sikankov. Em donaria, a veure, per molt satisfet si es queden dos dels tres, però el més normal és que només es quedi un dels tres. Per tant, feu vosaltres les travesses per saber quines dues vendes grans farem la temporada vinent.
Sempre quan hi ha el 10, no? Hem fet un balanç d'aquestes 10 últimes jornades. Veieu el Girona entre els 10 primers? Susi, Miquel, Xevi?
Ara mateix sí.
Jo també. Ara actualment com estan jugant, jo crec que sí.
Uf. Però què és aquest optimisme? Què és aquest optimisme avui?
S'ha
de ser positiu.
Avui sí. El que passa és que després els partits de casa són molt diferents que els partits de fora. Després del Sadar us ho dic amb més...
Ah, sí, clar, jo també, com passi més partits.
Saps què passa? És que d'una victòria i una derrota es passa de veure les coses superbé a supermalament. I m'agrada quedar-me en el tram mig. I crec que una desena posició és un superbé.
I tant.
Bé, de fet, també el Girona és el desè club en el límit salarial, és allò que sempre parlem, que més o menys s'acaba tot.
Però sí que és veritat això que ha dit en Xevi. I l'estat anímic en general de tothom, nosaltres també, perdem dos partits, estem a baix de tot.
Després del dia del Llevant semblava que ja tornava... baixar,
sí,
eh?
Sí,
correcte.
Però això feia molt temps que no passava, perquè la gent, els equips més o menys tenen una línia o ascendent o descendent. Els que estan morts a baix, el Valladolid l'any passat no van patir gaire, m'imagino, perquè estaven allà baix. Però aquest any no és dos o tres equips que estiguin en aquesta situació, és que te n'hi trobes 10. I això feia molt temps que no passava, jo no recordo que estigués tan igualat.
És veritat, ara s'ha obert una mica de forat, no? Bé, de fet el Llevant no, últimament tampoc perd. L'Oviedo va tornar a guanyar. Per això va guanyar Mallorca i Elx. No sé si esteu d'acord amb que entre Llevant, Oviedo i Mallorca, Elx i Alavés podria estar al descens, no?
Jo crec que sí.
Són els que estan...
O esperem-ho.
Sí.
No, recordeu que 8 punts de marge sobre el descens és el màxim que hem tingut en tot l'any. Per tant, estem en la situació més còmoda de tot l'any.
I són els punts, o sí, que a ell li agrada parlar d'això, que teníem l'any d'Eusebio, a 10 jornades pel final. Ja, i després que... només van guanyar un partit a 37.
No vull ni que ho torneu a dir, això. Ho teniu prohibit, perquè és que des de dissabte ho estic sentint i penso, no pot ser.
Ja t'ho han dit, també?
Sí, m'ho han dit i penso, no anem bé.
No estic tan segurs, perquè amb Eusebio teníem també 34 punts i és la mateixa situació. La mateixa situació classificatòria que parlant, però Miquel, no és la mateixa sensació.
No, no hi tant que no és la mateixa sensació, però també el que estàvem parlant estar el dia mateix de l'Oviedo, que aquí es perd, la gent va marxar, que tenim un equip un desastre, sí. I després es guanyem dos partits i ara ja som bons, vull dir que saps? No és ni un costat ni l'altre, s'ha d'anar a poc a poc i bona lletra.
Ens pots explicar alguna cosa més, Miquel, ja que avui t'hem tingut aquí com a delegat de la Federació Catalana?
No, res, encantat de convidar-me amb el tema de federació, doncs estic a disposició de tots els clubs per qualsevol cosa que faci falta, poder-los ajudar i que mirar que les categories de Girona puguin pujar món i tenir les màximes categories més altes millor.
Que així sigui. Adéu-siau.
Adéu.
Has esgotat el temps del Girona Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.